COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La causa contra Carles Puigdemont i Marta Rovira per terrorisme podria quedar arxivada. Estic parlant de la causa del tsunami democràtic. Avui l'Audiència Nacional ha invalidat 3 anys de la instrucció que va fer el jutge Manuel García Castellón per un error de forma. És a dir, anul·la tot el que va investigar del tsunami democràtic després del juliol del 2021. I això afecta directament a les imputacions per terrorisme de Puigdemont i Rovira. Aquesta decisió a ningú no se li escapa, posa en perill la causa que continua oberta al Tribunal Suprem contra Puigdemont. S'obre un escenari incert i la pregunta del milió és què pot passar a partir d'ara. D'entrada, el jutge García Castellón ha de decidir si arxiva el cas o l'envia a judici, però sense les diligències anul·lades. L'independentisme ja ho celebra, diuen que es demostra que hi ha persecució política i, de moment, Marta Rovira es comença a replantejar si torna a Catalunya. Veurem què passa amb Carles Puigdemont. Què tal? Bona tarda, sóc la Yolanda Bernal. D'aquí a un moment parlarem també dels ocellaires de la Rambla, que porten molts anys de litigis amb l'Ajuntament de Barcelona perquè els vol fer fora de les parades. Els ocellaires havien demanat empara a Europa, però avui mateix l'Ajuntament els ha comunicat que dijous hauran d'entregar les claus. Parlarem amb el Javier Cuenca, que és un dels ocellaires històrics de la Rambla.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
COPE Catalunya y Andorra.
¿Estás buscando fuentes de agua para tu empresa? Instala una fuente de Corsa, equipada con un sistema de osmosis inversa o filtración que ofrece agua de máxima calidad a 3 temperaturas: agua ambiente, fría y caliente. Ideal para beber agua en el trabajo, elaborar cafés e infusiones. Lleva el bienestar a tu empresa. Llama al 900-208-208, 900-208-208 o entra en corsa.es e infórmate. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
El càncer de colon suposa un important problema de salut pública. És molt important establir unes adequades mesures preventives i diagnosticar-lo de forma precoç. Clínica Servidigest ha obtingut el prestigiós segell de qualitat de la Joint Commission International. Disposem d'una unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribatge del càncer de colon. Clínica Servidigest t'ofereix finançament a 6 mesos sense cost en la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Hola, muy buenos días.
Hola, amigo mío, ¿cómo estás?
Yo con 14 años, cuando existían esos relojes de metal digitales,
sí,
desmonté la maquinaria, los botones del reloj, pasé unos trocitos de clip a modo de ejes y si girabas a la derecha o girabas a la izquierda, iba enrollando las fórmulas de física y química. El profesor, al final del examen, me miró el reloj y dice, tú me lo quedo hasta que me jubile.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Han passat 3 anys des que es va anunciar per part de l'Ajuntament de Barcelona el desnonament dels ocellaires de la Rambla, però és veritat que fa més d'una dècada que els paradistes estan defensant els seus llocs de feina. Fa uns dies van decidir portar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans, però avui mateix s'ha fixat una data per fer-los fora de la Rambla. Li preguntem al Javier Cuenca. Què tal, Javier? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Yolanda.
Tu formes part de la tercera generació, propietària de 5 parades, i crec que ja has rebut la notificació de que aquesta setmana, dijous concretament, heu d'entregar les claus de les parades, no?
Així és, l'Ajuntament ha decidit tirar pel dret, ha vist que potser no seria una bona pensada per ells que anéssim a defensar els nostres interessos al Tribunal Europeu de Drets Humans i han decidit procedir a executar un desnonament sense cap ordre judicial, en aquest cas, almenys fins a data d'avui.
Reclamava unes mesures cautelars que no s'han tingut en compte. No sé si hi ha res que pugui capgirar la decisió de fer-vos fora dijous, o no hi ha res a fer.
Doncs només l'altaveu que esteu duent a terme als mitjans, les cautelars que tenim concebudes. Ara, donada aquesta nova situació, hem demanat també cautelaríssimes en un jutjat de primera instància, on tenim un plet per la durada de les concessions, i també les cautelars que tenim sol·licitades al Tribunal Europeu de Drets Humans. Jo crec que amb tot això i la voluntat d'arribar a un acord, home, vull pensar que l'Ajuntament no procedirà a desnonar-nos, però sí que és veritat que així ens ho han comunicat.
Denuncieu que l'Ajuntament no ha tingut en cap moment voluntat de diàleg amb vosaltres, que hem de dir que sempre us heu mostrat disposats a marxar, però amb alguna alternativa sobre la taula, és a dir, si us reubiquen en un altre espai, i això de moment no es dona, no?
Així és, sí que és veritat, per ser justos, que quan vam fer la reconversió cap al 2009 i l'Ajuntament va intentar parlar amb nosaltres, doncs al principi, però parlo dels primers anys, pues vam dir, ostres, nosaltres tenim un contracte firmat pel Jordi Hereu, per l'alcalde en aquell moment, i no entenem que haguem de marxar. Però sí que en els darrers anys, doncs, bueno, donada la pressió, la reforma de la Rambla que està donant a terme, i també el cansament, no? Perquè al final són com viure amb l'espasada de Damocles cada dia, doncs sí que ens hem obert a trobar una solució que sigui el menys dolorosa per totes les parts implicades.
I ara que estem en plena transformació de les Rambles, tu deies, Javier, teniu la sensació de que l'Ajuntament ja tenia molt clar que no comptava amb vosaltres en aquest espai?
Totalment. És quelcom que nosaltres ho veiem una mica com una aniquilació, en el sentit de que si vols esponjar la Rambla, potser has de treure 3 antigues ocelleries, 2 floristeries, 4 terrasses, un quiosc de premsa, quelcom proporcional, però de cop són les nostres les úniques concessions que, segons la versió de l'Ajuntament, estan caducades. Nosaltres no estem d'acord i així ho hem denunciat en els jutjats, on ens estem barallant encara. Sí, el tema és que no hi ha cap sentència, és el que ens sorprèn.
Crec que sou aproximadament uns 100 treballadors, no? Que si no hi ha canvis d'última hora, a partir de dijous us quedareu sense feina?
Clar, aquesta és una altra. Ja no és només en el meu cas, que porto tota la vida aquí, o el meu pare, que encara hi treballa, porta més de 50 anys, i ja, no sé, hi ha treballadors que duen més de 40 anys amb nosaltres. Jo és que no sé com afrontar això, de dir-los, escolta, que a partir de dijous no tindrem feina. Això a mi em destrossa.
Clar. Vosaltres vau arribar a aconseguir 60.000 signatures per tramitar una ILP per declarar les ocelleries patrimoni cultural immaterial. El Parlament finalment ho va rebutjar. No sé si heu trobat a faltar suport polític en tot aquest llarg recorregut judicial que porteu.
Sí, no, realment. No? Nosaltres vam aconseguir el suport d'una majoria parlamentària, entre els quals hi havia el grup parlamentari de Junts, també l'Esquerra Republicana. De fet, tots els grups parlamentaris estaven a favor de que la ILP superés el debat a la totalitat per un tema també de principis, no? De que si la ciutadania ha decidit que d'això se n'ha de parlar, en seu parlamentària, doncs se n'ha de parlar. Però, bueno, al darrer moment el Partit dels Socialistes de Barcelona va interferir, va pressionar i bueno, va fer que alguns d'aquests grups parlamentaris canviessin al darrer moment el seu vot. Tant és així que fins i tot el grup de Junts, alguns dels diputats van trencar la seva disciplina de vot perquè no estaven d'acord amb el que estaven votant.
No sé si teniu alguna acció prevista pel dijous o directament quan es presenti la Guàrdia Urbana donareu les claus o...
Doncs, bueno, jo encara resisteixo a creure-ho i no vull pensar que en el darrer moment no, doncs s'obririen a parlar amb nosaltres, però sincerament no et sé dir què passarà. O sigui, jo evidentment estaré allà, tots estarem allà, però pues, quan vingui la Guàrdia Urbana, sincerament, bueno, intentarem dialogar amb ells, ensenyarem les cautelars, demanarem un ordre judicial que no tindran i no sé, ja veurem què fem, esclar.
Molt bé, Javier Cuenca, un dels paradistes de les antigues ocelleries de les Rambles. Ja tenim una data pel desnonament després de molts anys de lluita. Serà el proper dijous, en principi. Vaja, esperem que almenys l'Ajuntament se sigui a parlar amb vosaltres perquè no es perdin aquests llocs de feina. Javier, gràcies per acompanyar-nos. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra atenció i tant de bo sigui així. Sí.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
La Linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En La Linterna, en COPE Cataluña y Andorra, tenemos hoy el placer de tener con nosotros a Javier López y Ariadna López, de Área Jurídica Global. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenidos.
Muchas gracias.
Vamos a hablar de una ley, pero la de la segunda oportunidad, ¿en qué consiste?
Bien, la ley de segunda oportunidad viene de Europa, es una normativa que nos dice claramente, cualquier persona física, ya sea autónomo, trabaje para terceros, pensionista o sea avalista, cualquier persona esté en el paro, quien sea, todas aquellas personas que tienen deudas que no pueden pagarlas, esas deudas se cancelan 100% por ley, aunque sean deudas también con las administraciones.
¿Por qué se desconoce o no se conoce tanto esta ley?
Bueno, hay una subvención que viene de Europa, como bien hemos recalcado, y el Gobierno de España tiene la obligación de darla a conocer. Sin embargo, esto no se da, y como referencia podemos poner cualquier otro país de Europa. Por ejemplo, en Francia hay 300.000 personas que se han acogido a esta ley, en Alemania son 200.000, en Reino Unido 185.000.
600.000 en Italia.
Que es un punto de referencia bastante importante. Y en España solo 15.000 personas, cuando somos, se supone, uno de los países que va por la cola de Europa y demás. Es por desconocimiento puro, está claro. Y a partir de aquí, si la gente empieza a escuchar La Linterna, nos escucha a nosotros y se anima a cancelar sus deudas, pues tiene una segunda oportunidad financiera para poder volver a empezar desde cero.
¿Cuál es la documentación necesaria? ¿Hay mucho papeleo? ¿Se necesita mucho?
No, aparte que le ayudamos a conseguirlo todo, hay una serie de requisitos mínimo que cumple el 99% de clientes. La deuda no puede superar 5 millones de euros. La mayoría no tenemos estas deudas. No debes tener antecedentes penales por delitos socioeconómicos. Y si quieres salvar tu casa, que la quiere salvar la mayoría, tienes que tener hipoteca. Si tienes una vivienda libre de cargas, no puedes entrar. Te obligan a vender la casa y con eso pagar tus deudas. Pero todo aquel que tenga la hipoteca, una casa hipotecada o viva de alquiler y tenga menos de 5 millones y no tenga antecedentes penales, puede entrar perfectamente en ley de segunda oportunidad. Y la documentación es muy sencilla. Sí. El DNI, el padrón, la demostración si está casado o no. O sea, son documentos para nada complicados.
¿Cuánto tanto por ciento de garantía hay de que podamos optar y conseguir esa ley de la segunda oportunidad?
Pues el 100% de personas que nosotros hemos iniciado el procedimiento lo han cancelado y son más de 3.500 personas. O sea que realmente, si vienes, nosotros hacemos una valoración de tu caso y entras en ley, cancelas el 100% de tus deudas. Y si la ley no es una opción para ti, ¿sí?, al ser un despacho 360, te brindamos otra solución bancaria para poder refinanciar, seguir adelante, paralizar embargos y tener la mente despejada.
Pero si ha pasado el filtro y hemos visto que cumple requisitos, ¿cómo cobrar el paro? ¿Cuántas personas que tiene que cobrar el paro lo cobran? Pues todas las que cumplan, ¿no? Todas las que cumplan requisitos, exactamente igual con cualquier otra normativa.
Perfecto. Bueno, pues vamos a dar un número de teléfono porque yo creo, Javier y Ariadna, que lo mejor es que se pongan en contacto con vosotros, con Área Jurídica Global. Al siguiente teléfono, apuntar bien, ¿eh? 900 90 17 16. Repito, 900 90 17 16, areajuridicaglobal.com. Poneros en contacto con ellos. Javier, Ariadna, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
A vosotros.
les últimes hores és veritat que s'han intensificat els ruixats al Prepirineu, acompanyats en algun cas d'activitat elèctrica, però en general hem tingut un dilluns assolellat i aquesta serà la dinàmica de tota la setmana amb una pujada notable de les temperatures. Si avui ha fet calor, demà en farà més. Tocarem sostre entre dijous i divendres i els canvis arribaran, com ja ve sent habitual, al cap de setmana. I volem saber també si hi ha problemes a aquesta hora per circular a la xarxa viària catalana. Li preguntem a l'Eduard Sánchez. Què tal, Eduard? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora ens queda lentitud amb retencions entre el Papiol i Sant Cugat, quasi tocant Castellbisbal, a causa d'un camió que s'està treballant per retirar, encara ocupant un carril, en sentit nord. Això afecta sobretot de retruc a la B23, amb lentitud i retencions entre Molins de Rei i el Papiol fins a enllaçar, fins a connectar amb aquesta autopista P7 i anant sentit nord. A la resta de vies tenim trànsit lent, aturades, punts habituals, sobretot a la C16 a Terrassa, un parell de quilòmetres en sentit Manresa, la C58 d'entrada entre Montcada i el Nus, i també l'autovia 2 amb lentitud a la zona de Sant Joan d'Espí, Cornellà, sentit zona franca. També puntualment la C32 B20 a la zona del Prat de Llobregat de sortida de Barcelona. És tot, bona tarda.
Els casos de phishing, que és una nova estafa a través de trucades telefòniques, no paren de créixer amb més de 3.000 denúncies a l'any a Catalunya. És ja la tercera forma d'estafa més utilitzada. Els estafadors et truquen a casa fent-se passar per empleats del banc i es guanyen la teva confiança fins que els hi dones les teves dades. I per si això fos poc, han començat a fer servir la intel·ligència artificial. De seguida en parlem.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Sabes qué hay mejor que un seguro de hogar completo? Pues un seguro de hogar muy, muy completo. Y es que si contratas con Línea Directa, además de tener las mejores coberturas, también te ahorras un buen dinero. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa y te bajan el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o vete directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
¿Nunca has pensado que viviendo solo un día te pase algo?
Jamás.
Pero, ¿y si te dejas el balcón abierto?
Jamás.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegura Alarmas con videocámara inteligente 360 también te la da a ti. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Uns dies coneixíem una operació dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional i que va permetre desmantellar una xarxa criminal internacional que va estafar més de 2,5 milions d'euros a una vuitantena de persones d'edat avançada. I com ho feien? Doncs a través de trucades telefòniques. Feien trucades massives fent-se passar per empleats d'entitats bancàries, tot i que després ja s'ho feien venir bé per anar a casa de les víctimes. Doncs bé, els Mossos han alertat que aquest tipus de pràctica, coneguda com a phishing, és ja la tercera forma d'estafa més utilitzada a Catalunya, amb més de 3.000 denúncies a l'any. Ricard Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Yolanda. I és que és un sistema que pot tenir diferents variants, a més, de forma que els criminals es poden fer passar per empreses de transport, de subministrament d'energia, de correus o d'altres empreses de missatgeria. I atenció, perquè darrerament la policia també ha començat a tenir constància de denúncies d'estafes comeses a partir de trucades fetes amb intel·ligència artificial, que en parlarem d'aquí uns segons. En aquest cas, s'utilitza la IA per simular les veus d'una persona, com per exemple el d'un company de feina, que li demana diners. Sembla que no ens hi podríem negar, oi? Però saps què vol dir exactament vishing? Doncs bé, és la barreja de dues paraules en anglès, com sempre. Voice i phishing. Avui al migdia de COPE Catalunya i Andorra, el José Ángel Merino, cap de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra de Catalunya, ens ho ha explicat.
El phishing és una modalitat d'estafa que bàsicament consisteix en enganyar a una persona a través d'una trucada telefònica i que té com a objectiu ja sigui l'obtenció de les seves dades personals o bé directament es produir algun tipus de desplaçament patrimonial fraudulent.
I ara et faig una radiografia d'una estafa molt comuna. Es fan en dues fases. Per exemple, el cas d'una entitat bancària, que aquest l'hem conegut i l'hem escoltat moltes vegades. El ciberdelinqüent ha d'haver robat prèviament informació confidencial a través d'un correu electrònic o una web fraudulenta. Això és el que coneixem com a phishing. Però necessita la clau SMS per poder fer i validar una operació. Aquí es dona el segon pas. La trucada per telèfon al client identificant-se com a personal de l'entitat i amb missatges que acostumen a ser alarmistes intenta que els clients acabin donant-li doncs, la seva clau SMS o bé el token digital, que és el que es necessita per autoritzar aquestes transaccions.
L'objectiu és aquest, precisament, la d'obtenir dades personals o bé directament intentar enganyar la víctima perquè li faciliti claus d'accés que després poden utilitzar per fer transferències fraudulentes.
I ara tot això, doncs, Enric, ara hem de sumar les tecnologies d'intel·ligència artificial que estan revolucionant el món del crim digital, facilitant doncs, estafes cada vegada més sofisticades. Els ciberdelinqüents utilitzen IA per crear deepfakes realistes, suplantant identitats amb vídeos i àudios falsos, doncs, que enganyen fins i tot els sistemes de seguretat més avançats. I aquesta evolució tecnològica representa un desafiament creixent per a les autoritats i les empreses que han de desenvolupar noves mesures de seguretat per combatre aquestes amenaces emergents, Ricard.
Sí, mira, et poso un exemple que ens l'ha explicat avui Herrera a COPE Catalunya i Andorra el Bruno Pérez Juncà, que és divulgador de ciberseguretat i perit informàtic forense. Reps una trucada, el que escoltes és la veu d'un conegut, d'un pare, d'un fill o d'un amic que t'està demanant ajuda. Acostumen a ser, això sí, trucades curtes.
I et dirà, escolta, escolta, que estic a l'aeroport, escolta, escolta, que acabo de tenir un accident, m'han deixat un telèfon, només et puc dir dues coses. Necessito que m'envies un vídeo de 200 euros, és per un tema de la grua, ja t'ho explicaré després. Vinga, adéu, 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 pum, i pengen. Ostres, tu has identificat aquesta persona, sí? I creus en el que t'està explicant, i tu ràpidament fas l'acció. Doncs no, ho sento molt.
I davant d'això, què es pot fer? Doncs desconfiar sempre, això d'entrada. I després no actuar immediatament, no fer el que et demanen a la primera, perquè és precisament el que volen. I Yolanda, per acabar, torno a insistir en una cosa. No donar dades personals ni privades mai, encara que ens ho demanin una i una altra vegada.
Gràcies, Ricard. Bona recomanació. T'espero d'aquí una estona.
D'aquí uns minuts.
I està clar que cada vegada doncs, és més complicat evitar ser víctimes d'una d'aquestes estafes, però si ho som, la pregunta és què podem fer. I això li preguntem a l'Àlex Casanovas, que és jurista de la Unió de Consumidors de Catalunya. Àlex, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, què tal? Moltes gràcies.
Doncs si som víctimes, en aquest cas, d'una estafa de phishing, el primer que hem de fer, evidentment, m'imagino que seria denunciar. No sé si us consta, Àlex, que encara hi ha gent doncs, que decideix no fer-ho, per exemple, per la vergonya de reconèixer que ha caigut en el parany.
Bé, bon, no tant per vergonya, és més aviat de vegades doncs, per bueno, que la gent doncs, no vol dedicar el temps a fer denúncia doncs, a Mossos d'Esquadra, policia, on sigui, perquè al final tenen aquesta sensació de que no servirà per res, no? I sí que nosaltres reivindiquem que és important fer denúncia, sobretot perquè hi consti totes aquestes pràctiques, que puguem informar de quines són les pràctiques, perquè es van evolucionant dia rere dia. Però sobretot, a més de denúncia, que és important, el que sí que trobem més important i que s'ha de fer pràcticament automàtic des que ho detectem, que ens han pogut estafar, el que sigui, és donar de baixa qualsevol targeta o compte que hagi pogut estar, diguem, malmès la seva seguretat i evitar així doncs, que puguin fer qualsevol mena d'acte a la nostra compte bancària o a la nostra targeta, el que sigui, no? És sobretot molt important, ja dic, més que la denúncia, que sí que s'ha de fer, però diguem que no corre una certa urgència al moment, el que sí que corre certa urgència és avisar el nostre banc doncs, de que s'ha produït aquest fet i de que cancel·lin qualsevol tipus de moviment que detectin que és fàcil.
I tenim drets com a consumidors, no? Si som víctimes de phishing, és a dir, si han accedit a les nostres dades o als nostres comptes?
Clar, en principi sí. És a dir, nosaltres, quan contractem una compte en el nostre banc, doncs aquest hauria de vetllar per la seguretat d'aquesta compte, no? Però sí que és veritat que ens trobem moltes vegades que quan reclamem al banc, el banc dona l'excusa doncs, que s'ha donat, per exemple, accés voluntari, que en cap cas és voluntari, però clar, es diuen, has donat les dades, per exemple, o has donat accés a la teva targeta i, per tant, això no ens ho cobreix la nostra assegurança. I el treball és nostre per reclamar al banc, doncs, que efectivament això es tracta d'una estafa, que tenim una denúncia posada i que al final doncs, aquesta persona no ho ha fet voluntàriament, sinó que l'han enganyat.
I com ho hem de fer, Àlex, per reclamar? És a dir, truquem al banc directament i expliquem el que ha passat o quina és la via? Quins són els passos que s'han de seguir?
Clar, al principi, o sigui, el principal és trucar al banc per informar de que ens ha passat això, dir, doncs això, no?, que ens cancel·lin qualsevol compte que s'hagi pogut veure afectat i que cancel·lin qualsevol moviment que vegin en aquests comptes que nosaltres no reconeguem, vale? I una vegada això, doncs si ja ens han tret diners, el que fem és informar al banc doncs, que s'ha produït aquesta estafa. En principi el banc ho estudiarà, ens donarà una resposta i depèn de si aquesta resposta és positiva, doncs ja cap problema perquè ja ens tornen els diners. I si és negativa, doncs podem fer una reclamació tant al banc com si després, depèn de quins bancs tenen, defensor del client del banc. I a partir d'aquí doncs, intentar lluitar aquest reemborsament, diguem, o aquesta anul·lació de l'estafa que hem patit.
Però són diners que en qualsevol cas es poden recuperar? O és molt complicat, segons el banc?
Clar, depèn de l'estafa i depèn de quin mètode s'hagi fet i també depèn del banc. És a dir, en principi sí que ens han de tornar, però hi ha vegades que es pot complicar. Sobretot, ja dic, quan per exemple, entrem a links fraudulents, no? o donem perquè ens pensem que estem parlant amb la persona del banc, però li donem dades personals i li donem, per exemple, hi ha vegades que passa amb gent gran o el que sigui, o fins i tot no cal que sigui gent gran, però dona la pròpia contrasenya. Sí. En aquests casos, al banc els hi costa tornar els diners perquè diuen que, bueno, que no s'ha tingut la suficient cura de la nostra seguretat, diguem, i els hi costa més. Per això nosaltres sempre diem que mai es donin contrasenyes o es donin números de targeta, etcètera.
Clar, i tot i que cada vegada es fan més campanyes, no? Hi ha més informació sobre aquest tipus d'estafes. Clar, com és possible que continuem caient, no? Sembla realment tan verídic quan ens truquen del banc, per exemple, perquè clar, ara amb això de la intel·ligència artificial s'obre un nou món pels delinqüents, no?
Sí. O sigui,
estem molt desemparats.
Clar, diguem que no donem abast a tenir actualitzades les estafes que es fan servir, perquè és que cada dia n'hi ha de noves i cada dia estan millor proposades i cada dia són més difícils de detectar. Vull dir, avui en dia poden fins i tot clonar el número del banc, és a dir, que en el nostre mòbil ens aparegui que ens està trucant, si el tenim guardat, òbviament, el nostre banc, tenen totes les nostres dades, només ens cal clicar un link que ens envien és perquè potser diuen que han fet doncs això, no? Una transferència que nosaltres no volem. I cliquem aquest link per parar-la i ja hi som. Vull dir, ja hem begut oli. Clar. Per això dic que, i a més ho fan en un perfecte inclús català o castellà, vull dir, que no notem en cap moment de que sigui una estafa. Sí, sí. Per això, la millor manera de prevenir-ho és sempre que hi hagi una certa activitat d'urgència, diguem, que ens demanin urgència a fer una cosa, ja sigui doncs, entrar al nostre compte o cancel·lar una targeta, el que sigui, sempre trucar al nostre banc nosaltres. És a dir, no des d'aquesta trucada, sinó, vale, doncs, deixa un moment i ara us truco. I trucar nosaltres al banc, és a dir, el número que nosaltres sabem que tenim, i allà preguntar-ho. Perquè, ja dic, quan és urgència és símptoma de que pot ser una estafa.
Clar. Molt bé, Àlex Casanovas, jurista de la Unió de Consumidors de Catalunya i usuaris, gràcies per acompanyar-nos, perquè vaja, mai no està de més insistir en la importància de ser prudents i, com tu dius, no, davant la més mínima sospita, no donar cap dada ni cap clau per evitar riscos innecessaris i sempre, doncs això, consultar amb la font oficial, el nostre banc, per exemple, abans de fer cap operació. Gràcies, Àlex, que vagi molt bé.
A vosaltres, moltes gràcies. Adéu, bon dia.
I d'aquí a un parell de minuts, el Pere Roquer, que és president del sindicat Asaja Lleida, ens parlarà sobre la preocupació que hi ha entre els ramaders per la propagació de la malaltia de la llengua blava en una vintena d'explotacions, una malaltia que no afecta els humans, però que sí pot implicar greus pèrdues econòmiques pel sector.
Próximo destino, Múnich.
España avanza en Alemania conquistando victorias.
¡Renato Marino, gol!
Y ahora, las semifinales de la Eurocopa nos esperan.
Para mí la frontera de ganar la Euro era pasar este partido.
Este martes, desde las 7 de la tarde en COPE, nos jugamos el pase a la final contra un rival peligroso, la Francia de Mbappé.
¿Sabes cómo estoy yo, Poli? ¡Tumbado! ¡Porque no tengo miedo!
¡Vamos, España! Cada gol, cada jugada en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva, el número uno del deporte. Y después del España-Francia, no te pierdas el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodríguez, el mejor jugador de la Eurocopa.
Vamos.
El programa más escuchado de su franja.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hola, perdona, que no te he cogido el móvil en todas las vacaciones. Qué ganas tenía de volver al paraíso. Si nos ves encima de la tabla, bueno, y debajo. Una buena dosis de energía y luego un poco de chill. Ya te contaré. Es que esto es felicidad de la buena.
Dos mares, mucho sol y la mejor gastronomía. Costa Cálida, región de Murcia y Sita Avellán.
S'intensifica el procés de vacunació a ovelles i vaques de Catalunya per la malaltia de la llengua blava, declarada a una vintena d'explotacions de 8 comarques diferents: l'Alt Empordà, Baix Empordà, Gironès, la Selva o el Maresme. El primer que hem de deixar clar és que aquesta malaltia no té cap afectació amb els humans, cap senyal d'alarma i, per tant, el consum de llet i carn és segur al 100%. La llengua blava és un virus que ens transmet als animals remugants a través d'unes espècies de mosquit i provoca grans pèrdues econòmiques, ja que disminueix la producció i, un cop es declara la malaltia en una explotació, es prohibeix l'exportació d'animals vius. El Sergi Tor, al llarg de la programació d'avui a COPE Catalunya i Andorra, ha estat explicant què és i com afecta aquesta malaltia als animals remugants. Per cert, Sergi, on va ser el primer cas i quin és el protocol per evitar la seva propagació? Bona tarda, Sergi.
Bona tarda, Yolanda. Doncs el primer cas es va detectar a principis del mes de juny en una granja de Vilademuls, al Pla de l'Estany. Després se n'han registrat fins a 20 explotacions més distribuïdes a les 8 comarques que tu has fet referència: a l'Empordà, Baix Empordà, Gironès, la Selva, Maresme, Osona, Ripollès i el Pla de l'Estany. A més, hi ha sospites de que 30 granges més poden estar afectades. El protocol obliga a vacunar a tots els animals en un radi de 150 quilòmetres i a fer un perímetre de seguretat de 20 quilòmetres de la granja afectada. Això està afectant, per tant, a una trentena de comarques de tot Catalunya, pràcticament totes, a excepció de la demarcació de Tarragona, que no té cap comarca afectada, i tres comarques de l'interior de Lleida, com són el Segrià, el Pla d'Urgell i les Garrigues. La directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, Elisenda Guillaumes, explica que hores d'ara, a causa d'aquest focus, la vacunació és obligatòria.
Que quan hi ha focus s'obliga a la vacunació. Pues els ramaders estan contents i ara són ells els que ens demanen de vacunar, perquè és que tenim la malaltia aquí. No és que estiguem fent un tema preventiu que eren com a més reacis.
Sempre s'ha de reiterar el més important. La malaltia de la llengua blava no té cap mena d'afectació pels humans i pel consum de carn, com reitera la directora general d'Agricultura i Ramaderia del Departament d'Acció Climàtica, Elisenda Guillaumes.
La preocupació per el que seria la societat o la carn i la llet és zero perquè no hi ha efecte i, per tant, la principal preocupació és de cara al sector. I tant el sector com el departament, diguéssim, estem conjurats a que aquest impacte sigui el menor possible. I, de fet, el sector de l'ubicabrum, doncs, que ja és un sector més aviat amb recessió, el mimarem tant com sigui possible.
Recordem que a Catalunya hi ha un total de 285.000 ovelles i 560.000 vaques distribuïdes en 2.000 granges. El 64% de les granges de vacum d'engreix es troben i es concentren a la demarcació de Lleida i la resta, en aquest cas, a les províncies de Girona i Barcelona principalment. Hores d'ara, doncs, s'ha d'activar el protocol de vacunació, perquè ja tenim la malaltia de la llengua blava 14 anys després. Han arribat 200.000 dosis de la vacuna que s'estan administrant principalment a les ovelles perquè és l'animal més exposat a malalties greus i en 15 dies arribaran 600.000 més. El Departament d'Acció Climàtica ha fet una compra d'urgència de fins a 3 milions de vacunes que anirà distribuint progressivament. Ara és el moment, com dèiem, d'aquesta vacunació que ja ha arribat, per cert, amb una de les granges consultades, la del Soler de Nuc, al Lluçanès, que té 800 ovelles. El seu responsable, Abel Pereire, mostra la seva preocupació si finalment la malaltia arriba a la seva granja.
A part de les pèrdues econòmiques que produeix una ovella malalta i no productiva, doncs tota la roda i tot el cicle que costa arribar al punt de tenir tot el ramat productiu. Que si hi ha baixes, doncs això costa molt de remuntar.
Són conseqüències econòmiques immediates i també del lucre cessant. I a migdia a COPE hem escoltat el professor Mariano Domingo del Departament de Sanitat Animal de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. I ens ha explicat com és de ràpida la propagació de la malaltia. Els mosquits i les seves picades actuen com els agents transmissors.
Són mosquits que treballen fonamentalment quan tenim èpoques ja de a final de la primavera, estiu, fins més o menys al mes de novembre, desembre, i és per això que la malaltia es mostra de manera estacional. Els animals piquen les ovelles, piquen les cabres, piquen les vaques, i llavors s'infecten i transmeten la infecció a uns altres animals.
La vacunació és a hores d'ara obligatòria i és l'única remei d'aquesta malaltia. L'anterior foco fa 14 anys, el 2008, va haver-hi reticències, que també van augmentar el 2016, quan la malaltia va ser present a França, i va haver-hi, doncs, en aquest cas, molta mortalitat als animals. Això va provocar, doncs, un escepticisme que a hores d'ara s'ha superat. Mariano Domingo explica, doncs, que la vacunació és l'únic remei i també ha sostingut que la prevenció és la millor fórmula contra la malaltia.
Són vacunes que han protegit molt bé els animals i, bueno, el problema és quan i com fem servir les vacunes. Yeah. Si féssim servir les vacunes en un moment en el qual la malaltia encara no està present, podem preparar-nos millor i podem fer realment una barrera que eviti el pas o l'extensió massiva de la malaltia. Yeah. Ara bé, si vacunem en el moment en què la malaltia està ja entrant en un territori, potser subestimem la velocitat de transmissió de la malaltia. La malaltia es transmet de manera molt ràpida.
Veus de l'administració, de la ramaderia i de professors de veterinària per explicar què és, com afecta la llengua blava, que 14 anys després, aquest estiu, ha tornat a la cabana d'ovelles i de vaques a Catalunya.
Evidentment, la malaltia de la llengua blava està provocant molta inquietud entre els ramaders que tenen explotacions i per això parlem amb el Pere Roquer, que és president del sindicat Asaja Lleida. Què tal, Pere? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Doncs la primera pregunta és quina és la situació ara mateix i quantes granges hi ha afectades que en tingueu vosaltres coneixement?
Bé, durant aquestes últimes setmanes, ja fa un mes i mig, dos, el que és la situació de la llengua blava va començar a evolucionar, en el sentit que estem parlant que és un virus, perquè la gent se situa com si fos un Covid amb humans, doncs això és en remugants, i més concretament tant amb el sector vacum com el sector de les ovelles, i el que s'ha de quedar molt clar que és un virus que no afecta, en aquest cas, a les persones humanes. Mm-hmm. I això també tindran que ser conscient. El que fa és una evolució de que, per exemple, a les vaques se li denota molt, sobretot en el que és amb els cascos de les cames, automàticament es perden, i això fa de que l'animal comenci a tindre problemes també dins el que és les intestins. I en el cas dels xais, evoluciona sobretot en el que és el tema de la circulació de l'estómac, del menjar, i que provoca que automàticament se vagin aprimant. És un refredat,
sí.
D'acord? És un refredat, en aquest cas, que afecta amb aquestes les classes de remugants. I nosaltres, des d'assaig, el que sí que hem insistit molt, a part de que s'ha començat el que és el procés de vacunació, sobretot en comarques de Girona i de Barcelona, que són els primers casos que es van detectar, el que estem dient de que també s'ha d'analitzar el que és la fauna salvatge que en aquest cas té l'administració, com puguis cèrvols, cabirols, que estan convivint a les nostres muntanyes conjuntament amb la ramaderia extensiva, i que aquest vector, ells hi són partícips també, i per tant de que la gent ha de ser conscient de que el problema no és amb la ramaderia, sinó realment és amb aquesta ramaderia que és extensiva, fauna salvatge, que està descontrolada, i que nosaltres demanem un pla d'acció molt concret i sobretot molt urgent de cara de que no es propagui el que és el tema de la llengua blava.
Clar, precisament sobre la campanya de vacunació et volia preguntar si creieu que ajudarà a pal·liar la situació, a frenar la propagació de la malaltia i si s'arribarà a temps.
Primer, arribar-se a temps sí, això tothom ha de ser conscient, vull dir, perquè ha sigut l'administració amb això ha sigut molt ràpida i tots els agents implicats, organitzacions agràries i organitzacions de ramaders, ens hi han volcat a fer conscienciació sobre el territori. I, evidentment, el que hem de fer és una crida de que es continuï mantenint aquesta ajuda que fa l'administració catalana de cara a que les vacunes siguin gratuïtes pels ramaders i, sobretot, de que siguem conscients que el que estem fent nosaltres és intentar curar un refredat que, en aquest cas, a remugants, pues causa aquesta febre que els hi fa perdre pues, bastanta intensitat de producció.
I hem de recordar, Pere, que el 2008 ja es va detectar un focus en una granja de la Garrotxa. També en aquell moment es va ordenar la vacunació, però van acabar morint 1.500 ovelles vacunades, crec.
Bueno, aquí venia el segon pas, i és de que en aquell moment les vacunes segurament no estaven tan ben homologades com les que tenim avui en dia. Al final tot té una evolució. En aquell moment el que era amb la vacunació afectava sobretot el que era a les mares, a les reproductores, d'acord, que tenim bastant avortaments, i ara el que s'ha intentat és durant aquests anys d'investigació, i que per això hi ha col·laborat molt tant les organitzacions agràries com les organitzacions de pròpiament dels ramaders, a que es busqués aquella vacuna que no fos perjudicial, doncs en aquest cas, en el cas de les ovelles, a que les mares poguessin continuar reproduint tranquil·lament.
I tu deies abans, Pere, i hem d'insistir, no?, que la llengua blava és una malaltia que no afecta els humans, però sí que causa estralls entre el bestiar. No sé si heu començat a fer un càlcul de pèrdues o encara és massa aviat.
El càlcul de pèrdues, nosaltres entenem que és molt d'hora per donar una xifra en aquests moments. Vull dir, s'ha de veure l'evolució també aquest proper mes de juliol i l'agost. Veure el fre que hi haurà al moment de que tothom estigui ja vacunat, de tots els animals, i llavors serà moment d'executar aquelles propostes d'ajuts que s'ha demanat, en aquest cas ho hem demanat ja fa dies, de que totes aquelles pèrdues provocades per la llengua blava estiguin automàticament compensades per l'administració pública. Nosaltres entenem que, com que avui en dia també la informació és més fluida, en el sentit de que segurament l'any 2008 no teníem tants mitjans informatius com els que tenim avui en dia, de connexió, sí, via correu electrònic, WhatsApp, etc. També el ramader se sent més informat en aquests moments i pot frenar tot allò que pogués tindre conseqüència amb el tema de la llengua blava. I també que els sistemes de productius que té la ramaderia catalana en aquests moments són dels més avançats a nivell europeu i a nivell mundial a l'hora de detectar qualsevol anomalia.
I també que tot això pugui afectar les exportacions o no?
Nosaltres entenem que en aquests moments l'exportació continua sent fluida. Parlàvem el dijous passat amb uns socis nostres que es dediquen a l'exportació, en aquest cas de carn vacum, i estàvem tenint les mateixes càrregues que estàvem tenint aquests últims mesos. Per tant, primer tot, tranquil·litat. Tornar a repetir el missatge que això no té res a veure pel consum humà, ni molt menys, i que, evidentment, les armes, si perdonem l'expressió, que tenim en aquests moments, són molt més per detecció i per poder controlar més efectives que segurament teníem l'any 2008.
Perfecte. Pere Roquer, president del sindicat Asaja Lleida, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda a la linterna de COPE Catalunya i Andorra, i esperem doncs, això, que la campanya de vacunació que està en marxa aconsegueixi frenar la propagació de la malaltia i que, sobretot, les afectacions al sector siguin les mínimes possibles. Gràcies, Pere, que vagi molt bé. Bona tarda.
Moltes gràcies a vosaltres.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Siempre nos gusta tener un médico cerca y yo cuando quiero hablar con grandes profesionales, por ejemplo, llamo a Humberto Losertales. El doctor Losertales, habrá muchos oyentes, Humberto, que le conocen. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Y otros tantos que dirán, ¿quién es el doctor Humberto Losertales de Medicentre? Pues él mismo nos lo va a explicar, porque además nos va a explicar a qué se dedica en su centro Medicentre. ¿Cómo podríamos decirle, doctor, a los oyentes, qué hacen ustedes en Medicentre?
Bueno, de entrada, yo soy internista, o sea, médico de medicina interna, y lo que hacemos es medicina regenerativa. O sea, fundamentalmente lo que hacemos es buscar la forma de incentivar. El cuerpo humano tiene la capacidad de autorrepararse. Entonces, basándonos en esta capacidad de autorrepararse, buscamos aquellos métodos y aquellas técnicas que incentivan esta autorreparación. O sea, finalmente, como siempre, la medicina no hace nada, lo hace el cuerpo. Lo único que le hacemos es incentivar para que haga esta función. Entonces, son toda una serie de técnicas, aplicamos una serie de técnicas encaminadas a que el cuerpo se autorrepare apropiadamente.
Es decir, usted nos da la herramienta o nos pone la herramienta para que nuestro cuerpo la utilice.
Exactamente. Es decir, una persona, por ejemplo, pues que ha desarrollado una artrosis de rodilla, es decir, una pérdida de calidad del cartílago a lo largo del tiempo y, por tanto, está empezando a lesionarse esta articulación y entonces empieza toda la sintomatología, etcétera, pues nosotros vamos a darle, por ejemplo, un primer paso con la ozonoterapia. Le vamos a dar energía al sistema para que la regeneración del cartílago se produzca. Tardará, ¿eh? Sí. Porque yo siempre lo cuento, regenerar un cartílago de 0,3 milímetros, más o menos tardaremos 18 meses. Entonces, claro, habrá que insistir durante 18 meses para conseguirlo, ¿no? O podemos utilizar los factores de crecimiento o los biomarcadores del plasma rico en plaquetas para poder dar un incentivo a que se autorrepare, que lo que hacen los biomarcadores es marcar la zona donde hay un problema para que vengan las células reparadoras, tipo macrófago, y que vengan a reparar, ¿no? O podemos utilizar directamente células, directamente metidas dentro, macrófagos dendríticas, inmunomoduladoras, pero que las metemos en el punto donde hay el problema para que directamente ya estimulen a la reparación. Es una visita informativa gratuita. Nosotros le dedicaremos media hora más o menos a cada paciente, donde veremos las pruebas, estudiaremos el caso y le diremos lo que podemos hacer sin ningún compromiso, y a partir de aquí el paciente decide si quiere hacerlo o no. Entonces, a partir de aquí él decide, y todo esto es gratuito, pero se tienen que llamar y pedir hora, y más con las normas COVID, al 93-476-3055.
Pues nos quedamos con ese número de teléfono. Doctor Losertales, ha sido un placer, como siempre, reencontrarnos. El doctor en medicina regenerativa, director médico de Medicentre. Muchas gracias.
A vos.
COPE Catalunya i Andorra.
Arabin.
Servicio integral de mensajería y última milla, tecnología y trazabilidad en tiempo real.
Arabin.
Flota ecosostenible de más de 1.200 vehículos.
Arabin.
Compromiso social.
Arabin.
Un gran equipo humano a su servicio. Arabin.com. Más de 35 años de experiencia.
Descobreix una vida d'alta costura i les acrobàcies més glamuroses en un nou espectacle exclusiu que el Cirque du Soleil ha creat per Andorra. Del 6 de juliol al 4 d'agost, no et perdis, Sublim. Entrades a visitandorra.com.
¿Estás cansado de lidiar con impagos en tu comunidad?
No más preocupaciones. Con vecinomoroso.es reclama esos impagos de manera rápida, efectiva y de forma totalmente gratis para la comunidad.
Regístrate hoy mismo en vecinomoroso.es y olvídate de los problemas financieros en tu comunidad.
Vecinomoroso.es, la solución a tus problemas de impagos en la comunidad.
¿Otra vez se te ha estropeado algo en casa por la cal del agua? Pues aprovecha que cumplimos 50 años e instala un Olimpia Neo en tu hogar, que además de eliminar la cal y el cloro, podrás ahorrar hasta un 50% en productos de limpieza y belleza, y también en energía para calentar el agua. Llama al 900-208-208, 900-208-208, y pregunta por la promoción 50 aniversario o entra en corsa.es. Corsa, siempre viendo el vaso lleno.
por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
COPE Cataluña y Andorra.
I seran les 8 en punt de la tarda. Això és la Linterna a COPE Catalunya i Andorra. Hi ha alguns casos judicials que, degut a la seva brutalitat, fan pensar que és impossible que puguin existir persones capaces de cometre segons quines barbaritats. Et parlo del cas de la violació d'una menor a Igualada. Tota aquesta brutalitat feia esperar una sentència contundent que, almenys aquesta vegada, podem dir que sí s'ha produït. Ricard Álvarez, bona tarda de nou.
Bona tarda de nou, Yolanda. Efectivament, i el cert és que el relat que fa el Tribunal dels Fets és esgarrifós. Explica que l'acusat va atacar la noia de forma sorprenent, que la va colpejar reiteradament al cap sabent que tenia una alta probabilitat d'acabar amb la seva vida, i també parla d'una agressió sexual brutal, de violència desmesurada, d'acarnissament, que la va sotmetre a patiments innecessaris i fins i tot en algun moment la sentència parla directament de tortures. Les acusacions demanaven 45 anys de presó. Els jutges han condemnat a Brian Raimundo a 35 anys, però amb tot, els advocats de les acusacions particulars consideren que es tracta d'una sentència exemplar. L'advocat de l'Ajuntament d'Igualada, Miquel Samper, s'ha mostrat satisfet per la pena de 35 anys de presó imposada per l'Audiència de Barcelona a l'acusat i creu que crearà jurisprudència.
La sentència és molt contundent. 35 anys de presó per aquest tipus de delictes, crec que probablement estem davant d'un precedent únic i el primer a tot l'estat espanyol, i per tant ja podem dir que és una sentència que, sense cap mena de dubte, generarà jurisprudència.
Poc després de tenir la sentència, de més de 100 pàgines i sense haver-se-la llegit a fons, Samper ha dit que després dels primers detinguts per delictes sexuals als Sanfermins de Pamplona, aquests agressors han de saber que fets com aquests seran perseguits i castigats, i espera que aquesta sentència tingui un efecte dissuasori.
Per tant, doncs esperem que tingui aquesta sentència l'efecte dissuasori, que crec que és la voluntat de tots plegats, els que hem intervingut en aquesta causa, a banda de revertir d'alguna manera o restaurar d'alguna manera doncs el mal fet, doncs que tingui un efecte dissuasori perquè no es tornin a produir delictes com aquests.
Per la seva banda, el secretari general de la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals, Joaquim Boadas, ha expressat la seva esperança que la sentència, la que t'estem explicant, de 35 anys de presó per a l'autor d'aquesta violació i intent d'assassinat d'una menor a Igualada, serveixi d'escarment. La veu exemplar i ha de servir perquè l'acusat no torni a trepitjar el carrer durant molt de temps i, sobretot, que altres possibles agressors sàpiguen que no poden actuar d'aquesta manera quan surten de festa.
És una sentència exemplar, una condemna exemplar, com la que demanava, amb 45 anys, són 35 al final, però considerem que és una condemna exemplar i que serveixi també d'avís a totes aquelles persones que surtin a la nit i que pensin doncs, que atemptar contra la llibertat sexual, la integritat física i fins i tot la vida de les persones doncs, surt gratuït, no? Que sàpiguen que després d'aquestes accions només hi ha un camí, que és la presó, no? I per tant això que serveixi d'escarment en l'autor dels fets. Ara sí que podem parlar d'autor, si recorre doncs es veurà què succeeix, però en principi ja hem de parlar d'autor dels fets i que evidentment uns fets tan greus com aquests no es poden repetir, per tant que serveixi d'avís i de mesura preventiva de cares a futures accions similars que esperem que no tornin a succeir.
Boadas també ha destacat la feina dels Mossos d'Esquadra per acabar enxampant a l'autor de tots aquests fets, perquè era molt difícil. Recordem que ja en el seu moment l'advocat de la víctima, Jorge Albertini, estava convençut d'obtenir una sentència important degut als fets salvatges i repugnants.
Somos plenamente convencidos que se le va a condenar no solamente al delito de agresión sexual, sino también al delito de asesinato en grave tentativa, porque estas lesiones no están creadas para obtener ese ánimo lúbrico, libidinoso, lascivo que requiere una agresión sexual. Va más allá, pretendido dejarla sin vida, matarla. Eso es un asesinato. Hoy una serie de actos con tal crueldad que una sola de las lesiones yo hubiese generado la muerte por una hemorragia incontenible.
Déu-n'hi-do, eh? I per intentar que això no torni a passar, que crec que és el que tots volem, la Federació de l'Oci Nocturn ha demanat al Ministeri de l'Interior i a la Generalitat de Catalunya més recursos per a campanyes de prevenció i conscienciació sobre la violència física i sexual. També proposen mesures com la figura de l'alcalde de nit a Barcelona, major presència policial, millor il·luminació i augment de les freqüències del transport públic per a millorar, com sempre, la seguretat en entorns d'oci nocturn. Yolanda.
Doncs esperem, Ricard, que no haguem de parlar mai més d'un cas com aquest, d'extrema brutalitat i que, evidentment, no té cap tipus de justificació. Gràcies, Ricard, que vagi molt bé. Fins demà.
Gràcies, bona tarda.
I amb aquesta sintonia, el que toca és parlar ara d'esports, i això, qui ho controla perfectament, és l'Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
No creguis, Yolanda, què tal? Sí. Allò de controlar,
més que jo, segur.
Ho controlem entre tots, entre la redacció de COPE Catalunya i Andorra. Bona tarda a tothom.
Molt bé, Albert, doncs comencem parlant del Barça, perquè el president parla de la possible arribada del Nico Williams.
Sí, Joan Laporta, que a un dia, falta un dia per la primera semifinal de l'Eurocopa entre Espanya i França. Per cert, ara mateix s'està presentant a Munic, està parlant Luis de la Fuente, el seleccionador. Abans ho ha fet una de les peces fonamentals d'aquest equip, que és Rodri. Doncs a un dia per aquesta primera semifinal del Campionat d'Europa de Seleccions s'ha referit Joan Laporta, jo crec, al jugador referència, si no un d'ells, però per mi el millor jugador i per molts d'aquesta Eurocopa, que és Nico Williams, que és jugador de l'Atlètic Club, però que té un feeling especial amb un blaugrana que es diu Lamine Yamal i que, segons ens diuen, no diria que no a una oferta del Barça. Avui, Joan Laporta ha estat molt contundent en declaracions a Catalunya Ràdio.
El Barça pot aspirar econòmicament, pel que em diu de les bones notícies econòmiques, a plantejar-se un fitxatge com el de Nico Williams? Econòmicament parlo, eh?
Avui per avui, sí. I ja et dic que és el resultat d'una feina que s'ha fet durant tots aquests anys per arribar a aquest punt. I podríem, evidentment, doncs, fer front a un fitxatge d'aquest nivell.
El Barça, segons Joan Laporta, pot fer front al fitxatge de Nico Williams, que hem de parlar de 60 milions d'euros, més la fitxa que li hagis de pagar al jugador.
Uh-huh. I hi ha preocupació, Albert, al Barcelona amb els lesionats que deixen les grans competicions, oi?
Que són l'Eurocopa, efectivament, i la Copa Amèrica, o el que és el mateix, Pedri, i l'últim en caure, Ronald Araujo. Preguntem, què tenen? Com estan? Perquè el Barça comença a treballar dimecres, pretemporada, inici de Lliga el dia 15 d'agost. Víctor Navarro, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Yolanda, Albert, dos lesionats d'aquesta Copa Amèrica i Eurocopa en aquest moment, hores d'ara. La primera lesió la van conèixer de Pedri en la primera meitat del partit contra Alemanya, després d'aquest xoc, d'aquesta entrada de Toni Kroos contra el Canari. I Pedri, el que sabem després de les proves que s'ha fet a la selecció, es quedarà amb la selecció fins a l'últim dia que estigui en Alemanya a l'Eurocopa. Pedri té una lesió al genoll esquerre al lligament lateral intern de grau 2. Això vol dir que estarà entre 4 i 5 setmanes de baixa. Es perdrà la pretemporada, però arriba a l'inici de temporada amb Hansi Flick i podria, de fet, viatjar amb tota l'expedició del Barça a la gira el diumenge 28 de juliol per fer la recuperació allà amb els seus companys i els preparadors i recuperadors físics. L'altre lesionat és Ronald Araujo. Estem pendents de les últimes proves mèdiques que es farà a l'Uruguai després de la lesió que es va produir al partit contra el Brasil, on van eliminar a la Canarinha. Ronald Araujo, pel que sabem, són problemes físics, musculars, els isquios. De moment, hores d'ara, les exploracions que s'han fet indicarien entre un mes i mig i dos mesos de baixes per triar la pretemporada i l'inici de la temporada. Però estem pendents en les properes hores de conèixer definitivament les últimes proves que s'han de fer al central d'Uruguai.
Molt bé, doncs quedem pendents d'aquestes proves, de conèixer l'abast exacte de la lesió de Ronald Araujo. Insisteixo, el Barça comença a treballar en família, gairebé en família, sense cares noves el dimecres, i fins diumenge, excepte dissabte, tots entrenaments matí i tarda.
I parlem també del Girona, que està pendent de tancar dos fitxatges.
Sí, via neerlandesa. Gabriel Milehui, atenció, aquest jugador de 18 anys que ve de l'Ajax, acaba contracte. Són dues apostes. És un jugador que ha brillat molt amb l'equip sub-21 i que s'incorporarà al Girona. Ja està a Girona pendent de passar revisió mèdica. L'altre, Donny van de Beek, un migcampista també neerlandès, de 27 anys, que pertany al Manchester United, tot i que l'última temporada ha jugat cedit la segona part de l'última temporada a l'Eintracht d'Alemanya. En aquest cas, el Girona voldria pagar una cessió i després opció de compra.
I en bàsquet, Albert, estem pendents de la llista d'Escariolo pels Jocs de París.
Sí, llista de 12, on estem pendents que entri Àlex Abrines, que per lesió no ha disputat el preolímpic. Sí que hi són Darío Brizuela i també Billy Hernán Gómez, que han portat a Espanya els 14ens Jocs Olímpics de la seva història.
Gràcies, Albert Díez, que vagi bé. Bona tarda.
Una abraçada, Yolanda, que vagi molt bé.
I a punt d'arribar ja a les 8 de la tarda, apaguem la linterna, però de seguida et seguim explicant tot el que t'interessa amb l'Àngel Expósito. Gràcies per l'atenció, que vagi bé. Molt bona tarda.